El recuerdo es un sueldo a medias para el alma. Un sí huyendo del nunca. Un nunca florecido en el siempre.
El record és un sou a mitges per l'ànima. Un sí fugint del mai. Un mai florit en el sempre. El futur és la llum fosca del nostre ahir. L'hivern tropical, l'eficàcia d'un rellotge trencat.
El futuro es la luz oscura de nuestro ayer, el invierno tropical, la eficacia de un reloj roto.
Això que ens acompanya i ens bressola és Generacions Perdudes, un tema que forma part del disc El Bes a Klim, que la santcugatenca Nina de Lua va publicar el 2007. Enguany, de nou, és actualitat perquè fa 150 anys que va néixer l'artista a Viena i és per això que hem volgut recuperar aquest preciós disc i parlar amb la persona que el va fer possible. Molt bon dia, Nina.
Hola, bon dia, Jessi.
Disc, llibre... Són diferents disciplines que utilitzes en aquest El Bes a Klim. Què és El Bes a Klim? Millor que tu per explicar-ho.
Mira, El Bes a Klim és un homenatge que vam fer al quadre El Petó de Gustav Klim. En el moment que el descobreixo comencen a aparèixer creacions, que vol dir que un dia em poso a escriure una poesia, un altre imagino una cançó, un altre veig un vestit que me'l recorda. Per tant, es van lligant tota una sèrie de llenguatges fins a acabar en aquest niu que és El Bes a Klim. És a dir, quan comença tota aquesta aventura, i crec que és la part de la màgia, neix d'un impuls de veure senzillament una obra, sense premeditació, sense sensació de buscar algun objectiu, al contrari, no? Anar creant perquè aquella obra t'està aportant molta inspiració. No saps cap a on anirà i el que importa és que en aquell moment tu estàs compartint-te amb l'obra d'art.
I què et va inspirar? Et va inspirar moltíssimes coses.
Uau.
Recordem que és un petó que es fan un noi i una noia, com embolcallats, no?, d'una manta, de colors...
Sí, de moltíssimes formes, simbolismes... Jo allà, personalment, perquè crec que aquí cada espectador ja ha d'inventar la seva història particular, no? I aquí el que vaig veure era un concepte de l'amor amb molta llibertat, perquè, com bé deies, els vestits tenen formes diferents. És com que d'alguna manera hi ha uns rectangles, també uns triangles, hi ha unes flors, i cada un dels personatges mostren aquesta personalitat seva segurament a través del vestit que duen. El que em va donar la sensació és que Klim volia diferenciar entre dues essències que al final es respectaven com eren i es donaven el que és més important, que és l'amor, no? Jo et respecto a tu, tu em respectes a mi. La llibertat real, a l'hora d'estimar, crec que és respectar que cadascú té la seva ànima i la seva individualitat. I és una fita que tots parlem i que la podem aplicar en multitud de relacions, siguin de parella, de mare a fill, d'avi a net, és a dir, no? És aquest respecte i aquesta compartir entre dues persones sent com ets cada un. I aquest és la llum primera que em dona. I a partir d'aquí es comencen a crear poemes, primer el Roig, que parla d'aquest diàleg que jo crec que té aquest quadre, i a partir d'aquí, ja et dic, totes les relacions, fins i tot anirem més enllà, no relacions entre persones, sinó també debats entre dos temes. La identitat. Què pot ser per tu la identitat, Jessi, què pot ser per mi? Aquí, clar, vaig ser molt agosarada perquè vaig plantejar dos colors oposats en cada poema. I la persona que el llegeix ha de posicionar-se no en aquests dos colors, sinó en el seu propi, imagina't, no?
Però això va anar sorgint només de veure i suposo viure, no?, aquest quadre. Com va ser la teva primera impressió? La primera vegada que el vas veure o fins i tot la primera vegada que el vas veure i et va inspirar?
Mira, aquí se'm posen, si m'ho permeteu, els pells de gallina, perquè gràcies per preguntar-m'ho. L'Álvaro Barbero és un amic que malauradament va marxar ara fa una mica, poc temps. I ell va ser la persona que, anant a casa seva un dia, que tenia, a més, una discoteca enorme de música de jazz, principalment, perquè l'Álvaro era músic, saxofonista.
Estava a la Big Band Jazz de Sant Cugat.
I a Mollaio Riff, sí. I estava allà amb moltíssims discos i li vaig dir, va, Álvaro, deixa'm algun d'ells. I em va dir, No quin sé. Perill, no? Perquè, clar, tu el jazz, dic, mira, el jazz a mi m'encanta anar-lo a veure, però no, no tinc la passió de posar-me a casa discos de jazz. I allò, movent així el dit, ell a l'atzar va dir, mira, ja sé quin deixar-te. I em va treure un disc d'EA, que és un grup a flamencao, i va dir, això et donarà alegria a la vida. Dic, ostres, i tot el que miro la portada... I veig el vers de Klim, de Gustav Klim, i li pregunto, aquesta pintura? Diu, mira, no ho sé, perquè és un disc que em va fer una amiga meva i em va crear ella tot aquest muntatge. Queda tal, averigua, diu, sé que és d'un pintor austríac, que em sembla que es diu Klim, no? Però era una cosa així com etèrica. Total, que no li vaig tornar mai més al disc, perquè, a part de que em va alegrar realment, el que era el quadre me'l vaig posar com et poses qualsevol foto al menjador i cada cop que el mirava... M'atreia. No sé, no sé què passava allà, però era com que havia trobat algo que m'omplia la vida. Tot el que, de veure'l, de veure'l, un dia comences a escriure, com escriure normalment ho faig cada dia, va ser com, va sortir allà el roig, i a partir d'aquí va sortir un altre i es va anar creant. I l'Àlvaro no s'ho podia creure, diu, si aquell dia el meu dit senyala un altre disc, no sé què faig en la teva vida. Sí, sí.
I,
sí.
I després com aquests poemes es converteixen en cançons.
Sí.
Perquè expliquem que tot això s'ha anat teixint mica en mica en un procés de 2-3 anys, aproximadament, sí. Des que comences a escriure, et deixes portar, però després com et venen a la ment aquestes cançons?
Crec que... Fins i tot no sé si dir-te que va néixer primer la música abans de la lletra de la poesia, perquè el roig, quan l'escric, m'està venint repetidament la veu de Cris Joanico, que és qui al final la va fer, aquesta cançó. I quan l'escrivia, tenia la melodia al cap. Però clar, sempre penses, potser és una melodia que jo estic inventant i que realment no és ni una cançó. Després t'atreveixes, que aquesta és la part important, a nivell psicològic crec, ja no és artístic, és a nivell de dir, escolta, no per res, preguntant-li al Cris Joanico si ho faria. I li plantejo la lletra, molt tallada de més, cantant-li, perquè la va haver de gravar a l'ordinador per saber quina era aquella melodia que li plantejava la Sònia. No? I a partir d'aquí, ell la grava tal qual i l'adapta amb els instruments i en la seva veu.
L'estem ara escoltant, anem a gaudir-la una estoneta.
Encaixant senyals, línies encantades, claus terrenals.
Hem acabat de gaudir la cançó Roig de Cris Joanico i ara hem començat amb el dilema de Wendy amb el Nil Torres, que va ser el cantant de Kabul Baba, no? El 50%, si no recordo malament, de Sopa de Cabra, va ser?
Kabul Baba, sí, amb una diferents part... components, exacte, de Sopa de Cabra, que llavors li van proposar al Nil de crear aquest, sí, Kabul Baba.
Sí. El cantant, sí. I tu, a la vegada, també li vas proposar d'una forma el dilema de Wendy. Em sembla que hi ha un altre tema d'ell? No. No, 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 el dilema de Wendy.
Sí, el piano sí que l'interpreta el Xavi Lloses, que és el que després està enviant amb un àngel a cap al ves i hi ha un munt, no?, el Xavi, pianista.
També pensaves en artistes? O això va ser la segona part?
Era cada cançó. Hi ha cançons que vaig crear, com et deia, no?, és un tant per cent que realment desconec, però hi havia poesies que primer van sorgir, les lletres en si, i aquí, com vaig veure que... Ostres, hi ha una cançó que es diu Roig, és a dir, no un poema, una cançó que es diu Roig, i he pensat en el Cris Joanico. I aquests poemes que he fet ara, i si els hi poso també una veu? Per tant, hi ha un joc, no, aquí, i atrevir-te a fer-ho fins que trobes que hi ha moltes lletres amb moltes veus que t'imagines i que aquí es pot crear un disc.
La Carme Canela, el Javier, sí. Álvarez, vas poder aconseguir el Javier Álvarez.
El Javier va ser preciós perquè em vaig atrevir també a anar a un concert seu i quan va acabar li vaig dir, mira Javier, tengo un sueño y mi sueño es que pongas voz a un disco que estoy preparando. I ell, sense saber de què anava, va dir, sueño concedido. És a dir, sabia que havia treballat, que era artista, en el sentit d'interpretar amb altres, és a dir, no li vaig anar de zero, no, pobret, perquè si no, imagina't si concede sueños ahí, voy a las casas de todo el mundo, no? I no, no, em va dir això, i el següent viatge a Barcelona ens vam posar en contacte a través del mànager i va venir fins l'estudi, res, potser van ser 20 minuts, va recitar la part en català, és un poema que és en castellà-català, va decidir fer-la en català sense haver parlat quasi ben mai en català, vam estar practicant això 5 minutets i es va posar davant del micròfon. I després va marxar tal com va venir, no? I li vaig dir, Javier, de veritat, gràcies a Déu hi ha artistes com tu, no? Que volen participar així.
Altres veus, el Juanjo Muñoz, l'Helena de Miquel, l'Helena Miquel...
Sí.
També una veu especial, que em sembla que vas treballar bastant amb ella, no?
Sí, amb l'Helena vam quedar diferents dies a una cafeteria, no sé si està bé dit això. Sí, sí, tal qual, molt natural tot, i d'aquí ha nascut una preciosa amistat, no? L'Helena és una persona que també es dona molt, és de cor pur, i si tu li planteixes un projecte i li ressona d'alguna manera, s'implica 100%.
Recordes alguna cançó, suposo que totes han estat especials, no? Però alguna cançó pel que sigui, per l'artista, per la temàtica, pel poema, hi hagués una química molt especial?
Per exemple, amb el Juanjo Muñoz va ser també crear-la... És una cançó que a mi em venien com sons de tambor, no? Amb els punys així picant a la taula, la recitava com si fos un rap, vam quedar, li vaig recitar com creia que em venia... I ell la va adaptar, és que no t'enganyaré, crec que en menys d'una hora estaven gravant la cançó. Vull dir, una cosa bestial. Va interpretar la idea, la va efectuar i a partir d'aquí el següent dia va ser anar directament a l'estudi i com havia nascut d'aquesta manera, va dir, anem a respectar la cançó. Ens van posar allà i va dir, toma única. Dues veus alhora, la guitarra alhora i el que surti... És el que ha de sortir. Recordo que a la gravació, si sentiu la cançó sencera, se senten sofàs dels veïns de dalt. I quan ho sentíem a la gravació vam dir, és que s'ha de quedar així. És a dir, això ha nascut així i s'ha de quedar així, no? Hi ha un vídeo al YouTube que apareixem amb aquesta gravació, 100%.
Mm-hmm. És aquesta, precisament.
Les certeses del rellotge. No més buit, més espera. Igual absència, absència menys tu. La meva quimera, aquesta quimera amb mi, evidència que mor. Evidencio que mor, la meva quimera. La meva quimera que és absència menys tu, una absència que és...
Possiblement aquesta cançó, tu i jo, és la més evident, no? Veient el quadre del Ves, és tu i jo, només tu i jo, no? I
sí.
La relació que hi ha d'amor, no? Com deies, de diferents tipus,
sí.
De diferents tipologies, però clar, cada cançó es pot veure a través d'aquest quadre. Explica'ns... Vas estar també col·laborant amb la teva veu, però com a rapsoda, no et vas animar a cantar en cap moment? O no era aquest l'objectiu?
Sí, hi ha una amagadeta, eh? Això
com a cor.
Ho podem dir. És, al final de tot, eh? Si veieu la contraportada del Vesa Klim, hi ha un 13/2,
uh-huh.
Que seria el track 13, segona part, d'aquestes que s'oculten, i és un l'enviem un àngel de Sau, que li
sí.
Vaig voler dedicar al Carles Sabater, perquè a més és una veu que a mi m'hagués encantat en el Ves. I d'alguna manera vaig voler tractar aquests mons antagonistes que parlàvem que tracta el Ves, però a través d'aquest cel-terra, no? On estarà el Carles? Nosaltres estem aquí, doncs anem a enviar-li aquest Envia'm un àngel. I és una interpretació que vam gravar també, igual que la del Juanjo Muñoz, amb el Xavi Lloses, en una sala antiga de música, un piano, com una casa, i ell i jo amb dos micròfons i sols. I van dir, el que surti, tracte fet. I així es va quedar. L'Envia'm un àngel és també a pèl, dura, em sembla que són gairebé 6 minuts.
8 minuts.
Imagina't. Perquè ens vam deixar anar, no? Vam dir, ralentim aquesta cançó, arribem allà, no?, on està ell. I Xavi, el que surti, ell em va dir, Sònia, confiem els dos, i va ser, vinga.
Són 13 cançons amb aquest extra, aquest regalet que explicaves. Hi ha una segona part, no sé, hi ha altres quadres molt macos de Klimt, per exemple, l'arbre, que també pot donar molt de
sí. Sí, sí, l'abraçada també.
O l'abraçada.
N'hi ha un que m'encanta, que és aquest de la mare amb el seu fill.
El nen.
Sí, aquest també dona molt de joc. No ho sé. Hi ha moltes parts de Klimt. Crec que aniria al museu i m'inspiraria allà i podria crear el que fos, no? Com tothom que veu aquests quadres. Ara que és el seu 150è aniversari, de veritat, proposo a la gent que el conegui.
Per cert, a Viena també ha interessat, evidentment. Hi ha molts homenatges allà, però també ha interessat. On es pot trobar el Vesa Klimt a Viena?
A l'Institut Cervantes. Ha estat, no sé, un regal, a majúscules, perquè crec que al final som molts que estimem l'art, i ja no és arribar allà i estar entre la seva gent o els que el van veure néixer i morir. És, des de diferents punts del món, persones que expressem una passió per la creació, per la cultura. Per tant, si d'aquí va néixer això, que va partir del cor i s'ha quedat en el cor, és a dir, cap dels artistes ha participat amb altres fins, crec que aquest amor s'ha d'expandir, no?, i que des d'allà vulguin deixar-li un raconet a una cosa que es va fer d'aquesta manera, per mi no tinc paraules, la veritat.
I aquí a Sant Cugat com el podem aconseguir, com el podem tastar? A l'Oesa Klimt estem parlant, però sí que hem de donar aquesta possibilitat de poder mirar les fotografies, que és un llibre, senyores i senyors, on estan escrites aquestes cançons, aquestes poesies, en fotografies. Explica'ns quin fotògraf, que també és un artista.
Sí, és el Josep Comelles, conegut com a Cumi amb K, i ell va voler retratar cada una de les poesies amb un significat, no?, amb el seu propi significat. Llavors, cada una conté simbolisme, respectant també la manera de fer de Gustav Klimt. I deixa'm dir-te que també apareix un vestit que el van dissenyar a pinça, dues joves impressionants teixint, vull dir, l'Alba i la Clara, que van crear un vestit inspirat també en el quadre, amb teixits reciclats. És fantàstic.
I que també podem veure en aquest llibre.
Sí.
I que en la gira que vas fer posteriorment també el portaves, si no recordo malament, no?, penjat.
Exacte. El vam posar allà com si fos una exposició. És que sí, a mi fins i tot em fa cosa posar-me'l a sobre, perquè és, de veritat, em crea tant de respecte. Sí, és molt delicat.
Doncs, Sònia, moltes gràcies per venir al Ritme Sant Cugatent.
A tu.
I explicar-nos i recordar-nos de nou aquesta obra. Digue'ns.
Sí, les llibreries que dèiem.
Sí, és cert.
No, cap problema. És Paideia, que és al carrer Santa Maria, i també Xanfrà s'ha unit, que està entre Torre Blanca i Rambla del Celler, justament al Xanfrà.
Un regal exquisit per fer ara al Sant Jordi. Doncs moltes gràcies, com dèiem, Sònia Carmona, Nina Dalua, per apropar-nos de nou al Vesa Klimt. I bé, ens trobem al 91.5 Freqüència Modulada, també.
Home!
En altres programes, sí, també, que tenen alguna cosa a veure, tot té a veure.
Sí, tot té a veure amb la creació.
Amb la creació.
Gràcies,
Jessia. Doncs moltes gràcies i seguim en contacte.
I tant.